Bon dia des de Pals.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Es busquen emprenedors, i no ho dic jo, ho diuen alcaldes de diversos pobles de l'Empordà que impulsen una iniciativa per ocupar naus i sòl industrial. Sens dubte, qualsevol iniciativa que fomenti la creació, l'ocupació i l'ús de sòl industrial és ben rebuda. Ara bé, què fem perquè la gent a la que s'adrecen aquestes iniciatives tingui ganes de fer-ho? Per lloable que sigui la idea, no serà suficient mentre des de totes les instàncies públiques no s'incentivi la necessitat d'emprendre, de ser competitiu, ambiciós i, sobretot, d'anar una mica més enllà d'allò que implica el sector turístic. Cal dir als quatre vents que hi ha vida més enllà dels bars, hotels, restaurants o empreses de lloguer de bicicletes per turistes. Cal explicar, a través dels museus temàtics que tenim a casa nostra, que aquí hi va haver un passat industrial i que no es té per què donar per mort. Potser no muntarem una nova fàbrica surera a Palafrugell o de rajols a la Bisbal, però aquests espais expositius haurien de servir de palanca per difondre la idea que, si es vol, es pot. I les escoles i instituts haurien de fer el mateix, i els mitjans de comunicació i la política local i comarcal. Per què hi ha tan poca indústria a casa nostra? Per què no tenim empreses de comunicació, de cultura o d'esdeveniments fortes? Per què tantes vegades, quan es pensa en obrir un negoci, es pensa en un bar, en un restaurant o en una botiga de roba? Per què tenim tan pocs centres de recerca que els podríem comptar amb els dits? Són preguntes que em faig quan llegeixo que es facilitarà l'accés al sòl industrial, que, insisteixo, està molt bé. Però per fer-hi què, exactament? Són les 8 del matí i 2 minuts, esteu escoltant el Supermatí, esteu escoltant Ràdio Capital de l'Empordà en connexió amb Extra FM Costa Brava i Ràdio Bisbal.
Supermatí, Ràdio Capital de l'Empordà, Miquel 40.
I Martí Seguer, que ens porta la previsió del temps. Martí, bon dia.
Bon dia. Avui ens aixequem amb força nuvolositat. De fet, aquesta nit i matinada ja ha caigut algun ruixat i ho seguirà fent durant el dia. Temperatures amb un descens respecte a ahir de fins a 10 graus i així doncs la màxima no passarà dels 19 graus i la mínima quedarà tan sols amb 10 graus. Els propers dies, dissabte un temps més estable, remuntaran una mica les temperatures i diumenge encara amb força núvols. És un temps clarament de tardor.
Per tant, temperatures fresques, agafeu una mica roba d'abric, que arriba la tardor a casa nostra. Gràcies, Martí Segui. La previsió del temps tornarà quan faltin res minuts perquè siguin les 9. I ara, just al començar el programa, és el moment per repassar les notícies més destacades en forma de titulars. Toni Sellas, bon dia.
Què tal? Bon dia.
Sílvia Pedret, bon dia.
Bon dia, Miquel. Pel referèndum arriba també al Baix Empordà amb la penjada de cartells de diversos partits i entitats. A Palafrugell, el Teatre Municipal ha acollit aquest dijous una conferència del politòleg Ramon Cotarelo. En els propers dies, diputats i líders dels partits sobiranistes participaran en diferents actes a la comarca.
El govern de Sant Feliu de Guíxols estudia les al·legacions a la remodelació del passeig Rius i Calvet. El projecte ha rebut força propostes d'esmena. Entre altres coses, grups de l'oposició i entitats socials i culturals reclamen que es mantingui íntegrament el conjunt de l'escultura de la Pepita i l'estany de la plaça Ferran Agulló.
La Bisbal, Forallac, Corçà, Ullastret i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura promocionen els espais industrials de l'Empordanet. La campanya Ei Empordà posa a disposició d'empresaris i emprenedors 6 naus industrials singulars i 35 hectàrees de sòl en desús.
Endesa posa en servei la nova línia elèctrica d'alta tensió entre Juià i Bellcaire. Ha suposat una inversió de 5,3 milions d'euros. La nova infraestructura reforça la xarxa de transport d'energia de la Costa Brava. Són 20 quilòmetres de línia amb 74 torres entre el Gironès i el Baix Empordà.
Debat turístic a Calonja en una jornada en què es presenten les tesis finals del màster en gestió del turisme de la UDG. Són propostes de 7 alumnes que han estat becats per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonja Sant Antoni amb investigacions rellevants per al present i futur del sector.
UNED Sènior a Palafrugell. El Centre Municipal d'Educació ofereix dos cursos de la universitat a distància per als majors de 50 anys a un preu de 50 euros. Les matemàtiques i l'ornitologia són les temàtiques d'aquestes propostes formatives.
Esports. Tot a punt per la cursa Castell d'Aro. Tindrà lloc diumenge a partir de les 10 del matí amb un recorregut pels boscos i espais muntanyosos del municipi. La cursa forma part de la Lligueta Running Vall d'Aro.
I això passarà el dia que parlarem amb l'Ivan Codinac, que és membre del comitè de vaga d'ambulàncies, David Parreño.
Serà justament una setmana després de començar la vaga indefinida i quan el govern intenta aturar-la gràcies a la mediació.
Gràcies, David. Són les 8 i 5. Dèiem, són les 8 i 5 del matí i comencem... I ho fem amb un dels principals projectes de renovació urbanística al Baix Empordà. Ens referim a la reforma del passeig Rius i Calvet de Sant Feliu de Guíxols, pressupostada en uns 3 milions d'euros. Un cop divendres es va tancar el període d'al·legacions, ara el govern municipal les està analitzant des d'una perspectiva tècnica i jurídica i preveu donar-hi resposta en el proper ple. El projecte genera debat de fons i crítiques, especialment per les formes. Toni Selles.
El projecte de reforma de Rius i Calvet és una de les principals apostes del govern de Tots per Sant Feliu, Esquerra Republicana i PSC. Per això, a l'agost van convocar un ple urgent i extraordinari que va donar-hi llum verda. L'oposició va tenir poc temps per consultar els documents i fins i tot dos grups no van poder assistir-hi. Davant d'això, el PDeCAT i Guíxols des del carrer reclamen que es consulti a la ciutadania i aquesta darrera formació proposa una audiència pública al Teatre Municipal perquè es debati el projecte. Guíxols des del carrer també insta el govern a reclamar a costes el traspàs de les concessions de l'antic edifici de Palm Beach i la de Turispània. Altres al·legacions fan referència a l'estacionament de les bicicletes, a la distribució i nombre de papereres o a la construcció d'un paviment per allargar el passeig damunt del moll de pedra.
La reforma també afectarà la placeta Ferran Agulló, on des del 1963 hi ha un petit estany que acull l'escultura La Costa Brava de Joan Rebull. El futur de la figura, coneguda popularment com la senyora Pepita, ha posat en alerta molts veïns. El govern municipal assegura que un cop feta la remodelació de la Pepita, tornarà al seu lloc, però preveu eliminar el petit estany on hi està situada.
L'associació Amics del Museu ha presentat una al·legació en què reclama que es conservi tot el conjunt, format per l'escultura, l'estany i un arbre, tal com va ser concebut per l'escultor. Paral·lelament, un veí del municipi, Albert Valls, té en marxa una campanya de recollida de firmes per internet en què demana la preservació de l'escultura. Per ara ha aconseguit prop de 800 signatures de suport a la plataforma Change.org. De la seva banda, Guíxols des del carrer també en demana la conservació íntegra i sosté que no hi ha raons tècniques per retirar l'estany. En canvi, el govern municipal preveu eliminar-lo per salubritat i higiene, perquè genera males olors, s'hi acumulen insectes i és motiu de bretolades habituals. El projecte contempla que l'estàtua a la Costa Brava torni al mateix àmbit, però sobre una base seca.
La reforma del passeig Rius i Calvet canviarà per complet la fesomia d'aquest sector de Sant Feliu de Guíxols. Amb un pressupost de 3 milions d'euros, es preveu que les obres comencin a finals de novembre o a principis de desembre. S'actuarà sobre uns 7.000 metres quadrats de superfície.
Els treballs es desenvoluparan en dues fases. Primer es reurbanitzarà l'espai interior del vial, amb les placetes de Sant Pere i Ferran Agulló. Es renovarà la xarxa de serveis i es configurarà el nou vial, que passarà d'un carril amb circulació alterna a dos, un per cada sentit. Les obres s'aturaran el juny de l'any que ve. A la segona fase, a partir de setembre, s'intervindrà en la mateixa platja i es construiran les graderies sobre la platja que serviran d'accés i també per a la celebració d'espectacles. Es preveu que les obres acabin al febrer del 2019.
Són les 8 del matí i 8 minuts. Anem a la política. Una conferència del politòleg Ramon Cotarello ha inaugurat la campanya pel referèndum al Baix Empordà. El catedràtic ha fet una conferència al Teatre Municipal de Palafrugell parlant del procés davant d'un auditori ple de gom a gom, David.
Els partits han començat aquesta mitjanit les tradicionals encartellades en diferents punts del municipi. A més, els partits portaran alguns dels seus pesos pesants a la comarca. El PDeCAT aquest mateix diumenge portarà la seva coordinadora general, Marta Pascal, aquest diumenge a Sant Feliu de Guíxols. I durant la campanya també està previst la presència del conseller d'Empresa, Santi Vila. La CUP, per la seva banda, organitza aquesta mateixa tarda un acte a la plaça Salvador Espriu amb la diputada Mireia Veí i muntarà paradetes informatives gairebé cada dia en diferents municipis.
La Moncloa ha tornat a enviar una carta als secretaris i interventors dels ajuntaments recordant-los que no poden seguir locals per les votacions, ni tan sols, a més, els hi ha recordat que no poden emetre ni espais de publicitat. Tot plegat es produeix en plena ofensiva contra els alcaldes que han hagut de donar suport al referèndum. L'alcalde de la Bisbal, Lluís Saiz, ha explicat a Ràdio Capital que no pateix pel seu patrimoni, Dani Cortés.
Saiz assegura que quan el citi la fiscalia farà el que sigui millor pels seus ciutadans. És a dir, no ha descartat anar a declarar perquè considera que és el més intel·ligent informar sobre el referèndum. La Bisbal és un dels municipis a favor del referèndum i va signar el decret de suport a la consulta. Voleu sentir què va dir?
Jo creo que...
Disculpa, Dani.
Això exacte. Sí, exacte. Això és el que va dir concretament quan li van preguntar si aniria a declarar.
Jo crec que convingui més als meus veïns i vilatans, és a dir, em sembla que en aquests moments nosaltres els alcaldes ens veiem als veïns, per tant, jo crec que hem de ser intel·ligents davant d'aquesta línia que ha obert doncs, els poders de l'Estat a través de la Fiscalia i hem d'actuar amb la màxima intel·ligència.
Eren declaracions ahir a Ràdio Capital. Al supermatí, el fiscal Saiz li dirà que es va presentar a les eleccions municipals amb un programa electoral que deia que treballaria per aconseguir l'autodeterminació de Catalunya i aquell programa no va ser impugnat. Saiz diu no patir pel seu patrimoni, també ha assegurat que no sap si és el més intel·ligent de tenir tots els alcaldes i que l'Estat en realitat el que busca és la imatge de la policia catalana detenint els alcaldes del seu país.
De fet, durant tota la tarda d'ahir, els qui ens dediquem a seguir l'actualitat vam tenir la sensació que succeïen les notícies i que no sabíem ni per on començar a explicar-les. No paraven de passar coses relacionades amb el referèndum. Dani, repassem què va donar de si el dia d'ahir i per què la campanya del referèndum, de fet, ja ha començat.
Si algú ahir va veure l'acte d'inici de la campanya del sí ahir, la imatge que li queda, només veient la imatge, l'acte és que és impossible que no es voti l'1 d'octubre. És un inici de campanya potent, amb tot el Tàrraco Arena de Tarragona sencer i ple, i un escenari al mig, a l'antiga plaça de toros de la ciutat. I van passar la plana major de partits i associacions independentistes. I el president de la Generalitat deia això.
Algú creu sincerament, que el dia 1 d'octubre no votarem? Però en quin país es pensen que som? Quina mena de gent es pensen que som els catalans? Potser amb ells els sorprèn. Potser no hi estan acostumats, però a Catalunya som demòcrates. A Catalunya no prohibim actes. A Catalunya no perseguim urnes ni perseguim paperetes.
I altres titulars relacionats amb el referèndum, Dani?
Us ho dèiem abans, ahir van passar prou coses com per obrir un informatiu un dia normal, però s'acumulen i semblen menys. El president de la Comissió Europea va dir que acceptaria un sí a un referèndum legal. La Guàrdia Civil va anar a 3 impremtes de Sant Feliu de Llobregat sense entrar-hi i a una d'elles té com a client habitual Òmnium Cultural. De fet, va haver acord també entre el govern i l'Ajuntament de Barcelona per facilitar la votació de l'1 d'octubre. La Fiscalia es va querellar contra associacions de municipis independentistes pel decret de suport dels alcaldes a l'1 d'octubre i, a més, també la Fiscalia va demanar que la policia retiri els cartells favorables al referèndum. Gairebé res.
Gràcies, Dani. Les 8 del matí i 13 minuts. Tanquem aquesta plana política. I d'aquí un moment tornem al supermatí.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors
de 6 delictes.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi.
Un minut i un quart de nou del matí. A l'Empordanet hi ha almenys 6 naus industrials singulars i 35 hectàrees de sòl que estan en desús. Ara s'han posat a disposició d'empresaris i emprenedors que vulguin instal·lar-hi els seus negocis. És una de les accions que ha posat en marxa el projecte EI Empordà, format per diversos ajuntaments de la comarca, entre els que s'hi compten el de la Bisbal, Forallà, Cursà, Ullastret i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura, Dani.
I Empordà vol dir espais industrials Empordà. L'objectiu del projecte és fomentar l'ocupació dels espais industrials disponibles a la zona de l'Empordanet. Per les característiques de les naus i dels polígons, s'adrecen principalment, segons diuen els responsables del projecte, a professionals liberals i als sectors de la decoració, la creativitat, la logística i la distribució. Un projecte conjunt d'aquests 5 municipis que el valorava l'alcalde de Forallac, Josep Sala.
Hem sabut els municipis, hem sabut apartar les ratlles aquestes imaginàries que hi ha d'un territori a l'altre i buscar un desenvolupament econòmic que sigui en bé de tots. Segurament no tots podem tenir cases, no tothom pot tenir fàbriques, no tothom pot tenir farmàcies, etcètera. Després...
Són totes antigues naus on s'hi havia fet ceràmica i conserven elements singulars heretats d'aquella indústria artesanal. Per exemple, una xemeneia o un forn o altres elements arquitectònics d'interès. A les empreses que s'instal·lin en aquests espais se'ls ofereix un servei d'acompanyament i suport i també una borsa de treball.
De fet, un dels objectius d'EI Empordà és fomentar els llocs de feina, els llocs de treball de qualitat.
Els responsables destaquen que en aquest moment hi ha molts treballadors qualificats que viatgen fora de l'Empordanet a treballar. Es vol revertir aquesta situació i que els professionals preparats no s'hagin de desplaçar i trobin feina a prop de casa. Quim Godellol és el responsable del viver d'empreses de Forallac Nexes, que és un dels referents del projecte i explica la seva experiència.
Però és normal que comencin les empreses i al cap d'un temps doncs comencin a créixer i a ser prou importants per establir-se en una nau de més de 1.000 metres quadrats.
Les 8 del matí i 16 minuts. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia, Miquel.
Els 7 estudiants de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme a Calonge Sant Antoni presenten aquest matí les tesis finals del màster, Gerard.
L'acte de presentació comptarà amb una posterior taula rodona al voltant dels temes que han tractat els treballs dels estudiants. Aquest debat comptarà amb reconeguts professionals com els xefs Paco Pérez i Marc Gascons. Tots els treballs d'investigació són de gran importància pel territori i entre les estudiants hi ha dues noies xineses. Aquestes alumnes presentaran uns projectes relacionats amb la gastronomia i l'enoturisme i el mercat xinès. Entre els altres projectes destaca la ruta del vi, denominació d'origen de l'Empordà, un treball de l'estudiant Laura Coris.
La presentació dels treballs es farà a partir de les 10 del matí al castell de Calonge, a la plaça Major.
Serà a partir de les 10 que intervindran tots els estudiants que han participat a la càtedra i després serà el torn a la taula rodona. Finalment, amb les paraules de l'alcalde de Calonge, Jordi Soler, i la directora de la càtedra, Dolors Vidal, es posarà fi a la presentació dels treballs.
Una altra de les notícies de la setmana que us venim explicant des de ja fa dies és al voltant d'aquesta vaga indefinida que hi ha en el sector del transport sanitari. Volem parlar amb l'Ivan Codinyac, que és tècnic d'ambulàncies i portaveu de Comissions Obreres. Senyor Codinyac, bon dia, bona hora.
Bon dia.
Escolti, quina és la situació en aquest moment?
La situació actual que estem els treballadors del transport sanitari és amb un procés de vaga. Aquesta vaga és una vaga de 24 hores al dia, els 7 dies a la setmana, de caràcter indefinit.
Uh-huh. Quins són els motius que els han portat a fer aquesta vaga?
Els motius que ens han portat a aquesta vaga, en part, ens venen des de l'administració per l'abandó que fan els treballadors del transport sanitari un cop liciten els concursos, i l'altra part de problemes ens venen per la mateixa empresa que se li ha adjudicat el concurs, que realitza doncs moviments de personal que no són acceptables, podríem dir.
Defineixi moments de personal que no són acceptables.
Apliquen articles que estan als estatuts dels treballadors que els hi van al seu favor, com els articles 40 i 41, que els hi permeten fer modificacions substancials de condicions de treball. Treballadors que porten molts anys al servei, al servei urgent, que presten un treball de gran qualitat i pels interessos d'aquesta empresa doncs els volen traslladar de servei per uns motius que no trobem que siguin correctes.
Uh-huh.
Vaja, i escolti, quins, què diuen des de la patronal del sector, què se'n diu de tot això? Perquè és clar, aquesta vaga indefinida que ja fa una setmana que dura, al final afecta un servei que és bàsic com el del transport sanitari.
Sí, la patronal del sector sembla que no li preocupi que fem vaga. Ells continuen fent els serveis igualment. Diuen que el problema l'hem generat nosaltres amb aplicar una vaga aquí al Lotè de Girona, al Maresme, que som nosaltres els que busquem conflictes i que ells són els que fan les coses ben fetes, que no s'equivoquen.
Ahir en aquest mateix programa una companya seva parlava, sí, explicava, llançava un tall de veu en el que una companya seva explicava que els serveis o que les condicions de les eines de treball, i es referia a les ambulàncies, a l'utillatge, deia que són condicions lamentables, deia, és que clar, no, ens falten equips d'aspiració per treure fins i tot vòmits de dins de l'ambulància. Això és així? Tan dramàtic?
Amb un servei, sí, amb el servei no urgent, és així. El material que tenim, les ambulàncies en què treballem, estan en un estat molt lamentable, en un estat quasi que podríem dir de fa 10 o 12 anys enrere, han retrocedit en el temps. El servei urgent, com que és una directament de SEM, que és la imatge que donen de les urgències, aquest no, aquest es preocupa molt d'aquest servei i aquest servei funciona bé.
Escolti, informava el diari El Punt ahir mateix que el director del Servei Territorial de Salut a Girona, el Miquel Carreras, i el cap territorial del SEM van tenir una reunió amb representants dels treballadors. No sé si vostè era en aquesta reunió. Segons informa aquest diari, diu, per tenir més informació sobre aquests motius de la vaga indefinida. Què en podem dir d'aquesta reunió? Cap a on sembla que avança? I si és que avança la negociació?
Sí, la reunió va estar convocada per fer avançar, diguéssim, les negociacions. El senyor Carreras ja estava informat en tot moment del que passava aquí al Lotè. Uh-huh. Ja al maig d'aquest any vam demanar una reunió amb ell que no ens va ser concedida. Ens emplaçaven de cares al 25 o 26 de setembre, però ara resulta que amb els moviments que hi ha polítics i d'enrenou social una mica, ara sembla que els hi corre molta pressa solucionar el tema de les ambulàncies aquí a Girona.
Ja. Vol dir que el procés sobiranista de Catalunya podria accelerar que es desencallés aquesta vaga?
El procés ens pot fer o un benefici a nosaltres o ens pot fer molt de mal. Depèn de com actuïn ara els nostres polítics, diguéssim.
Per què els podria beneficiar o per què els podria perjudicar?
En certa manera, si estan com una mica a favor dels treballadors, ens pot beneficiar perquè podem arribar a aconseguir les nostres reivindicacions que tenim, que no són econòmiques, sinó que són més social, més de caràcter del que és l'usuari i els llocs on treballem, amb els materials que treballem, amb les unitats que treballem, i ens podia perjudicar de la manera com els hi van fer amb els dels treballadors de l'aeroport, que ens apliquessin un laudo i diguessin, aquí s'acaba el problema. Tenim aquestes dues opcions.
Els treballadors, esteu valorant la possibilitat de presentar aquests incompliments que denuncieu a la Fiscalia?
Sí.
Això és una decisió ferma ja, i si és així, quan ho presentareu?
Decisió ferma no és, entenc jo, perquè encara s'ha de parlar bé amb tots els membres del comitè i és un tema que s'ha de valorar molt, els juristes ja han d'intervenir aquí. És una decisió que es té present, diguéssim, que es té present. Uh-huh. Ferma amb una data, diguéssim, de presentar la demanda o la querella a la Fiscalia, això encara no podem afirmar-ho del tot.
Senyor Codinac, per la, sí, gent que ens està escoltant, si jo ara tinc un problema i necessito d'un servei d'ambulància d'urgències, el trobaré?
Sí, el trobarà, no tindrà cap problema, els professionals que vindran a casa seu l'atendran perfectament, aquí no hi ha cap problema. Aquí.
I quina és la incidència que té la vaga, doncs?
La incidència que té la vaga simplement és amb aquells serveis que es poden ajornar, diguéssim. Uh-huh. Són serveis com els de rehabilitacions, visites, altes d'hospital que no siguin urgents, serveis molt, molt bàsics, diguéssim, els serveis oncològics, de diàlisis, tot això no hi ha afectació. Uh-huh. Sabem que són serveis essencials per la ciutadania, diguéssim. A més, els serveis mínims no els decretem ni els sindicats ni l'empresa, sinó que els decreta el departament, els decreta la senyora Dolors Bassac, i ella és qui diu quins serveis es poden i quins serveis no entren en mínims.
Queda clar. Senyor Codinac, una última pregunta. Quin és el següent pas? Ara, què hem d'esperar que passi en els propers dies? O les properes hores, si és que ha de passar alguna cosa avui?
És complicat. Nosaltres ens agradaria que el problema se solucionés per tota la ciutadania, per tots els usuaris i clarament pels treballadors que estem a dintre, perquè també un procés de vaga, diguéssim, no és agradable, no?, per tothom. Mm. Esperem trobar una solució el més bona per les parts possible i amb la immediatesa més ràpida, diguéssim.
Esperem que sigui així, que es pugui solucionar aviat aquest problema i que deixem de sentir a parlar de vagues de serveis tan, tan essencials com el de les, com el del transport sanitari, com el de les ambulàncies. Senyor Ivan Codinac, representant de Comissions Obreres i persona que s'hi dedica en tant que treballador, què és el que fa vostè exactament? És conductor o és infermer o què és el que hi fa?
Jo soc tècnic de transport sanitari al servei urgent, diguéssim. Condueixo i atenc els pacients al servei urgent.
Vostè és dels que ha de sortejar cotxes a la carretera quan tenen algun problema? És una cosa que sempre m'ha fascinat, això,
Sí. Jo sóc el d'aquests.
Senyor Codinac, gràcies per atendre la nostra trucada. Que vagi molt bé aquesta mediació, aquesta possible solució, i sort.
Sí, la trobarem. Moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia. Falten 4 minuts perquè siguin 8:45.
Cada matí, de 8 a 9, és el moment de posar-se al dia.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Al Supermatí t'expliquem tot el que et cal saber. Les notícies més destacades del Baix Empordà. Entrevistes amb els seus protagonistes. L'opinió d'experts de cada àmbit. I el repàs als titulars de l'actualitat internacional perquè no te'n perdis cap detall. Supermatí, el despertador informatiu de Ràdio Capital. Cada dia de 8 a 9 amb en Miquel 40. Ràdio Capital. La teva referència informativa al Baix Empordà.
8:27. Endesa ha posat en servei una nova línia elèctrica de 110 kilowatts. Kilowatts? Kilowatts o kilovolts? Jo diria que són kilovolts, això, David.
Kilovolts.
Kilovolts, que uneix les subestacions de Juià amb la de Bellcaire. L'objectiu és reforçar la xarxa de transport en alta tensió a la Costa Brava i així garantir l'alimentació de la zona.
La nova línia té 20 quilòmetres i 74 torres metàl·liques. En total ha costat més de 5 milions d'euros. La companyia assegura que es tracta d'una infraestructura singular que va començar a construir-se l'any passat i que permet disposar de 3 subsistemes de 110 quilowatts independents la Costa Brava, amb la qual es reforça, diuen, l'alimentació elèctrica entre elles. El terme municipal de Foixà, a més, en un tram de 2 quilòmetres s'ha aprofitat el corredor d'una línia existent de mitjana tensió per compactar aquesta infraestructura amb aquesta nova que ja s'ha fet.
I un total de 13 restaurants de Begú participen en la tercera edició de les Jornades Gastronòmiques d'Indians, que comença justament avui, David.
Durant les 3 setmanes de les jornades es podran degustar menús i tapes amb productes indians que han elaborat diferents establiments. La campanya gastronòmica està organitzada pels mateixos restaurants i hotels de Begú amb la col·laboració de Caves Montferran de Blanes, amb el seu especial cava, l'Americano, que s'elabora amb sucre de canya. La campanya acabarà el 8 d'octubre.
I justament parlant de gastronomia, avui, en aquesta primera setmana del retorn del Supermatí, torna també per part dels nostres col·laboradors, per part dels nostres opinadors, el comentari habitual de la xef del restaurant La Calèndula, Yolanda Bustos.
Hola, bon dia. Avui us parlaré del calamar de Putera, un producte totalment de temporada que ara comença precisament la seva pesca. És un cefalòpode que és molt ric en iode, en calci, en fòsfor i molt apreciat i de primera qualitat, que es pesca a molt poca distància de la platja, a una profunditat d'entre uns 20 i 30 metres. Sabeu que jo, a part de cuinera, també sóc molt aficionada a la pesca i sempre que puc m'escapo a pescar algun calamar ara aquests a la tardor. Segurament, si avui al vespre sortiu a fer un tomb pel passeig marítim o vora del mar, si mireu mar endins, observareu unes llumetes a mig al mar. Són barquetes que surten a pescar. Algunes són professionals i d'altres aficionats. La pesca del calamar de putera és una pesca molt ancestral i està molt vinculada a les fases de la lluna. A més lluna, més claror i menys oportunitats de pescar calamars. Per tant, si el temps a la mar acompanya i teniu la sort de poder gaudir d'aquesta experiència marinera, des d'avui fins a lluna nova és quan més probabilitats de pesca tindreu. L'època de pesca comença ara a mitjans de setembre i s'utilitza la tècnica de la putera, com us he dit, i així ens agafa el seu nom. La tècnica requereix paciència, sobretot això, quan sortiu a pescar, paciència, i es realitza amb un instrument vertical, amb una corona d'hams que no maten el peix, però sí que fa que el calamar s'hi abraci i així ens el puguis pujar amunt. I es llença al fons del mar. Doncs hi ha qui el lliga la putera amb una canya i a mi m'agrada però sentir la picada de calamar amb la mà. Així que el que faig és lligar la putera amb un fil de pescar i aquest el vaig balancejant amunt i avall fins que noto que pesa més del compte. Llavors, sense parar, recullo fil fins tenir el calamar ja a sobre la barca a punt, amb compte de que no em faci una bona escopinyada de tinta. I un cop a la cuina, les possibilitats culinàries del calamar de putera són moltes i variades. Des dels senzills calamars a la romana fins a plats de calamars farcits de marís, carn, bolets, verdures, però a mi els que com més m'agraden és el calamar quan encara està com està viu i posat volta i volta a la planxa amb un xic de sal, quasi ben i sal, perquè ja ve amb el gust del mar, és boníssim. A la peixateria, però, que no us donguin cap per llebre, i només mirant els ulls i la pell del calamar ja veureu la diferència. Tenen una finor, textura i gust increïble, és dolç i delicat, i el preu també és una mica costós, però us asseguro que si feu un arròs i només que hi poseu un d'aquests calamars, no us caldran ni gambes, ni escarmarlars, ni res més, eh? Des d'ara fins a finals de novembre, sempre que les barques puguin sortir a pescar, i jo també, en tindrem frescos a la calèndula. Apa, bon profit.
Gràcies, Iolanda Bustos. Vigileu quan aneu a la peixateria. Si mireu molt els ulls del calamar, no sigui que us n'enamoreu. 2:15 de 9 del matí.
Torna a escoltar aquest comentari, sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
I no marxem del mar, perquè el Museu de la Pesca comença la celebració dels seus 15 anys. La directora d'activitats del museu, la Glòria Anyaco, va explicar a Ràdio Capital quina ha de ser la seva visió de futur, Dani.
Ha assegurat que el Museu de la Pesca no pot estar lluny dels pescadors. De fet, considera que el museu també té una tasca important en assegurar el futur del sector. Anyaco definia d'aquesta manera quina és la filosofia que ha de tenir el museu.
No podem només vanagloriar un passat sense entendre que avui dia el sector està viu i que demà vol continuar. Aleshores, les activitats sempre reflexen no només les col·leccions, que ho han de fer-ho, sinó també la filosofia del museu i el lloc, l'espai on està inserit i la societat que l'acull, en certa manera.
Per celebrar el seu aniversari, el museu va obrir ahir les seves portes a tot el públic. Portes obertes, diguem.
I parlant de portes obertes, amb l'inici del curs escolar, el Centre d'Educació de Palafrugell ofereix dos cursos de la UNED Sènior destinats a persones majors de 50 anys. Un està destinat a les matemàtiques i l'altre a l'ornitologia, David.
El primer es titula Matemàtiques ni tan difícils ni tan avorrides, i està impartit pel professor Lluís Sabater. També s'ha previst que el proper mes de febrer comenci el curs Com tenir ocells al cap, un curs d'introducció a l'ornitologia. En ell es farà un especial èmfasi en les espècies de l'Empordà. En aquest cas serà a càrrec de Jordi Sargatal. Gran part de les sessions d'aquest curs es faran fora de l'aula amb excursions a bosc o als aiguamolls.
I a aquesta hora del matí saludarem en Pedro Ruiz. Pedro, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ara tenim el micro obert, anem als esports. Perquè aquest diumenge es disputa la segona prova de la Lligueta Running Vall d'Aro. Es tracta de la cursa de Castell d'Aro, Pedro.
Així és, Miquel. Abans, però, recordem que la tercera edició de la Lligueta Running Vall d'Aro ja ha arrencat i que aquest diumenge se celebrarà la segona prova d'aquest circuit de quatre curses de muntanya. Com comentava, serà la cursa de Castell d'Aro, que consta d'un recorregut de 9 quilòmetres de perfil tècnic i que transcorren a través de boscos i espais muntanyosos del municipi. La sortida es produirà a la sala polivalent de Castell d'Aro a les 10 del matí. L'edat mínima per participar-hi és de 16 anys. A més, les inscripcions es poden realitzar en línia, tot i que estan limitades a 400 participants per cada cursa de la Lligueta. De fet, si no s'han esgotat les places disponibles, els corredors poden apuntar-s'hi fins a mitja hora abans que es doni el tret de sortida. Així doncs, els respectius preus són 9 euros sense xip, 12 euros amb xip, en cas que aquesta inscripció sigui anticipada, i si no ho és, el preu puja a 15 euros si aquesta es fa el mateix dia de la prova atlètica.
I aprofitem també per fer un repàs a les diferents proves que es realitzen en aquesta tercera Lligueta Running Vall d'Aro, Pedro.
Aquesta iniciativa de la Regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Castell-Platja d'Aro i de Temps per Cursa es va engegar la tercera edició el passat 22 d'agost amb la Nocturna, una cursa de 7,5 quilòmetres, de la qual es partia des de la Biblioteca Mercè Rodoreda de Platja d'Aro a les 10 de la nit i s'arribava al Parc dels Estanys. Una vegada s'hagi produït la cursa de Castell d'Aro d'aquest mateix diumenge, encara restaran dues proves. La cursa lineal del Camí de Ronda, que tindrà lloc el proper 8 d'octubre i que constarà d'un recorregut de 12,5 quilòmetres. La sortida serà a la platja de Torre Valentina, Sant Antoni de Calonge a les 10 del matí i l'arribada al Tinglado de Sant Feliu de Guíxols. En última instància, la darrera cursa serà la de la marxa dels 20 quilòmetres que es farà el diumenge 22 d'octubre i que té un desnivell de 300 metres. La sortida, que serà a les 10 del matí, i l'arribada seran al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro.
Gràcies, Pedro. Acaba aquí el repàs a les notícies més destacades del dia. Notícies que, com sempre, podeu trobar de manera detallada, exhaustiva, a través del nostre portal informatiu.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
I arribat aquest moment, és el moment d'anar a l'agenda del dia. O més que agenda del dia, millor dit, el que fem és un repàs per les principals activitats que podeu fer a casa nostra durant el cap de setmana. Som a les portes, com dèiem, d'un dissabte i un diumenge, que si bé pinta plujós, com deia abans en Martí Seguer, també pinta que s'hi poden fer un munt d'activitats. Comencem repassant les més destacades, anant a Palafrugell, perquè l'Associació Juvenil Birres Braves celebra els seus 10 anys amb un cap de setmana ple de festa.
Ja fa 10 anys que Birres Braves es va fundar i és per això que aquest cap de setmana han volgut preparar els seus actes de celebració. Uns dies festius per l'associació que comencen avui divendres i s'allarguen fins al diumenge al migdia, que es clausurarà amb un vermut electrònic a la plaça de Can Màrio. Durant aquests dos dies, Birres Braves han preparat tot un seguit d'activitats tant per grans com per petits. I destaquem la Diverrua per als carrers de Palafrugell, que tindrà lloc el dissabte a partir de 8:45 de la nit amb l'orquestra Diversion. I també el diumenge, a banda del vermut electrònic, destacar la cercavila amb els gegants i grallers de Palafrugell per continuar amb un acte ja tradicional de l'associació.
I com es feia servir en l'argot taurí, si Dios quiere i sobretot el tiempo no lo impide, hi ha una jornada prevista de neteja del fons marí. Això serà a Calella i a Llafranc, Sílvia.
A la platja de Llafranc i al Port Pelegrí, l'Ajuntament de Palafrugell, en col·laboració amb el Poseidon de Calella i Barracuda de Llafranc, han organitzat una jornada solidària per netejar el fons marí d'aquestes dues platges. Les activitats programades començaran a les 10 del matí amb una immersió a les aigües de Palafrugell, on tot seguit hi tindrà lloc la recollida de la brossa que els voluntaris trobin durant la immersió. Més tard, un cop acabada la immersió, es farà la pesada dels residus recollits per saber-ne la quantitat exacta. Una jornada que acabarà amb la neteja amb caiac de la badia de Llafranc gràcies a la col·laboració de Tourist Service.
I no deixem la Sílvia Pedret, perquè aquest dissabte, canviem de poble, aquest dissabte, dèiem, al municipi de Torroella de Montgrí podreu veure l'exposició Els Pirates i els Còmics.
A la sala d'actes de l'entitat municipal descentralitzada de l'Estartit hi podeu veure una exposició temàtica sobre el món del còmic i els diferents personatges pirates a través del temps. Una exposició per tots aquells amants dels còmics, però també per aquells que sempre els hi ha agradat les històries de pirates i d'aventures. Un repàs en profunditat i visual on podreu veure l'evolució dels pirates al llarg del temps i alguns dels personatges més coneguts.
I també una visita guiada per descobrir la fruita més popular a les terres del Baix Empordà.
La poma, des de fa molt de temps, és una de les fruites més conreades i consumides aquí al Baix Empordà. És per això que l'Ajuntament de Torroella de Montgrí organitza a les 6 de la tarda i gratuïtament una sortida als camps de pomeres del municipi per donar a conèixer una mica més com es conrea aquesta fruita i quines són les varietats i característiques.
I aquest diumenge, a l'hípica Mas Paguina hi tindrà lloc la prova marató, que consisteix en una cursa d'enganxes.
L'enganxa és una disciplina ancestral que uneix cavall i carruatge. Ja utilitzada per als egipcis com a instrument bèl·lic, van ser els romans els introductors de l'enganxa de competició amb les curses de quadrigues. A les 9 del matí s'iniciarà aquesta prova marató, que consisteix en un conjunt de fases en les que hi ha un recorregut de camp de regularitat, seguida d'una fase de pas i d'un conjunt d'obstacles en els que es valora el temps empleat per passar cada obstacle. Tots aquells amants de l'hípica i que vulguin veure els cavalls en acció no es poden perdre aquesta cita tan aventurera. I per finalitzar l'agenda, us volem parlar de la sardana. A les 11 del matí, al Jardí John Lennon, hi tindrà lloc el 35è concurs sardanista, on hi podrem escoltar i veure les millors sardanes de Catalunya. A la tarda, a 4:45, a la plaça de la Vila, i per finalitzar la setmana, hi tindrà lloc el 53è aplec de la sardana.
Gràcies, Sílvia Pedret. Hi ha 5 minuts perquè siguin 9:15 del matí. Anem a la Bisbal, a la capital de la comarca, perquè al teatre, al Mundial, s'hi pot veure cinema català, Marc Clapés.
Dissabte, a partir de les 8 del vespre, al Mundial, projecció de la pel·lícula Incerta Glòria, d'Agustí Villaronga, i protagonitzada per Marcel Borràs, Núria Prims i Oriol Pla, entre d'altres. La producció narra la història d'un jove oficial de la República que coneix una enigmàtica vídua de la qual s'enamora.
I també a la Bisbal hi podeu escoltar un concert de piano.
Diumenge, a partir de les 7 de la tarda, concert a càrrec de la pianista Pauline Domenech, al Teatre Mundial. Domenet és una coneguda pianista lituana que va començar els seus estudis als 5 anys i que l'ha portat a guanyar alguns premis de concursos internacionals.
Gràcies, Marc Clapés, gràcies per aquest repàs, el que es pot fer, el més destacat que es pot fer a la Bisbal. Volem anar ara cap al centre-sud de la comarca. Volem saber què hi passa a Palamós.
Dissabte, dia 16 de setembre, tindrà lloc la segona mostra de cervesa artesana al Mar de Birres, a l'estenedor de les xarxes de Palamós. A l'edició d'aquest any s'hi podrà degustar cervesa artesana de productors del territori català. A més, hi haurà un espai per a food trucks que oferiran un ampli ventall de productes gastronòmics. Des de les 12 del migdia fins a 2:45 de la matinada, els assistents de la mostra podran degustar la cervesa artesana i gaudir, a més, de bona música pel quartet Sweet Swing a l'hora del vermut, al vespre amb el cantautor Pau Blanc i més entrada a la nit amb el grup de versions de Blackies. El DJ Àlex Rull tancarà la mostra i ens farà ballar fins a la matinada. L'edició d'enguany del Mar de Birres també comptarà amb una zona de tallers infantils i es podrà participar a diferents sortejos, així com una xerrada per qui vulgui saber més sobre la cervesa artesana.
I anem a Begur, que estan de festa major.
Un correfoc, una exhibició d'escolaris i una visita guia del convent de Santa Reparada són les principals novetats de la festa major de Begur, que comença aquest divendres i s'allarga fins diumenge. El darrer dia, com ja és tradicional, per tercer any consecutiu, després de més de 20 anys en oferir-se, hi haurà la baixada de carretons que organitza l'associació 40 es Begur. A més, dins del programa, a part de l'ofici solemne, sardanes, la xocolatada popular o les parades d'artesans i la fira d'atraccions, es presentarà el nou número de la revista municipal Espadrís Llarg, amb el seu nou format dins de la commemoració del seu 30è aniversari. A la plaça Forgues, divendres, a partir de les 8, hi haurà una actuació de zumba amb Mari Carmen Tejada i les Covarites. A 9:45, la representació teatral de Et vols casar amb mi, a càrrec del grup de teatres 15, al Casino de Begur. I a partir de les 10, novament a la plaça Forgues, actuació de country. Dissabte, a 10:45 del matí, hi haurà a la plaça de la Vila el segon aplec scooterista de Begur, que després faran una rua per les platges del poble. El correfoc, a càrrec dels Diables de l'Unyà de Girona, tindrà lloc el dissabte a partir de les 9 de la nit. El punt de sortida serà la plaça de l'Església per seguidament passar per la Font de Baix i acabar al Parc de la Reda. Diumenge, a més, hi haurà una cercavila a partir de les 10 del matí amb la tostarrada per desitjar bon dia a Begur i l'ofici solemne cantat amb la coral de Begur.
Poques coses faran a Begur, trobo, aquest cap de setmana. I en aquest carrusel, en aquest repàs exhaustiu de les principals activitats culturals, lúdiques, festives que es poden fer al Baix Empordà, tornem a donar la benvinguda a en David González, que de nou ens acompanya per recuperar o per repassar el que es pot fer, en aquest cas, a Sant Feliu de Guíxols.
Bon dia de nou. Aquest cap de setmana a Sant Feliu de Guíxols podeu gaudir de la 19a Fira Motor. Dissabte 16 i diumenge 17 als Jardins Juli Garreta, venda de vehicles, estants de percentatge, exhibició de bike trial, quart tour Cales de l'Empordà Costa Brava, concentració i exposició de cotxes de competició, cotxes americans, clàssics i motocicletes i un espectacular trial show. També Mercat dels Encants, dissabte al matí de 9 a 2 a la plaça del Mercat. I també visita guiada, Medavàlia, secrets, música i espiritualitat al monestir. S'ofereix una visita guiada a l'històric monestir benedictí a 6:45 de la tarda. Preu de l'entrada 5 euros. Venda d'etiquets a l'oficina de turisme.
I no marxem, no marxem del sud de la comarca perquè volem saber què podem fer a Platja d'Aro.
A Platja d'Aro, aquest cap de setmana podreu veure el Miss World Spain 2017. Proves, desfilades i gran final el dissabte 16 de setembre a 9:45 del vespre al Palau d'Esports i Congressos. I també Costa Brava Ride Castell Platja d'Aro dissabte i diumenge a l'Institut Ridaura amb diferents disciplines: BTT, trekking, patins, kayak, roadbook, escalada i rappel. I diumenge 17, durant tot el dia, denominació d'origen Porcianus, jornada enològica a la vila romana de Pla de Palol, amb tas de vins i taller de corones de llorer, entre altres activitats.
Això és el que passa a Platja d'Aro. Volem conèixer ara els detalls de la programació per aquest cap de setmana a Calonja.
Aquest dissabte i diumenge gaudeix a Calonja i Sant Antoni de l'exposició d'art La Vall dels Enginys, amb obres d'Abel Pérez Mainegre i Douglas Darnis Pérez Castro. Horari de les 6 de la tarda a les 9 del vespre al Castell de Calonja. I el diumenge 17 de setembre, sortida amb BTT de 70 quilòmetres a 9:45 del matí. Inscripcions a partir de les 8 del matí al Pavelló d'Esports de Calonja.
I acabarem anant a Santa Cristina.
A Santa Cristina d'Aro, fins l'1 d'octubre, pots gaudir de l'exposició de pintura del grup de jubilats de l'Espai Caixa, a la sala d'exposicions de la Caixa. I aquest cap de setmana no et perdis el campionat de federacions de patinatge artístic al Pavelló Municipal d'Esports durant tot el dia.
Gràcies, David González, des d'Extra FM Costa Brava, que és qui ens relata tot allò que passa al sud de la comarca. Per cert, totes aquestes activitats que us hem explicat de manera ràpida i fugaz a través de la ràdio les podeu recuperar al nostre web.
L'agenda cultural de la setmana.
A través de radiocapital.cat/agenda. I tot això passa un dia com avui, que és divendres. Passa tot plegat un dia com avui, que és setembre, i passa tot plegat un dia com avui, que és 15.
Tal dia com avui.
A un dia en el que naixia, per exemple, l'escriptora Agatha Christie Mark.
I ho va fer l'any 1890 al Regne Unit. Va publicar 66 novel·les policials, algunes de roses i també contes curts, que va firmar sota un pseudònim. Entre les seves obres destaquen La ratonera, Testimoni de càrrec o Assassinat a l'Orient Express. Moltes d'elles s'han portat al cinema o s'han representat al teatre.
I un altre naixement, el d'una altra persona que també tenim gravada a la memòria, però per motius ben diferents. També tal dia com avui naixia l'actriu Yola Berrocal.
Coneguda per les seves participacions en diferents programes del cor, l'actriu va néixer l'any 1970 i durant aquests anys també ha fet aparicions en algunes pel·lícules com la saga Torrente, Airbag o Atòmica. L'estiu del 2006 es va presentar a l'alcaldia de Marbella creant el partit YIL, Yola Independiente Liberal, amb el lema Marbella, porque Yola valgo. Recentment l'hem pogut veure al programa Supervivientes.
No, recentment no l'hem pogut veure al programa Supervivientes perquè és un programa que no veiem. I també acabem amb aquest repàs a les efemèrides del dia. Tal dia com avui també va morir un dels fundadors de la banda The Ramones.
Johnny Ramone va morir el 2004 víctima d'un càncer. Va ser un dels fundadors del grup Ramones i va estar-hi des dels seus inicis l'any 74 fins al final del grup el 96. Després de deixar la banda va dedicar-se a qüestions polítiques com donar suport a la candidatura de George Bush. També va invertir els seus diners en centres d'investigació del càncer o va deixar anar frases com Déu beneixi els Estats Units i el president Bush, just després d'entrar al Saló de la Fama Rock and Roll Hall of Fame l'any 2002. Ai, oh, let's go! Ai, oh, let's go!
I no deixem de parlar de música. Perquè a títol pòstum, també ahir es va estrenar la nova producció de George Michael amb la col·laboració de Nile Rodgers del Chic. One day you say you love me, the next you tell me you don't. One day you say you will, but the next you tell me you won't. Hey little baby, there ain't much point me hanging around, yeah. One day you make me feel that your love is in my hands. One day you say you'll stay, but the next you're changing your plans. Hey little baby, I ain't much point in hanging around. Yeah. Cause if you ain't got time for me, I'll find another fantasy. It's kind of funny that you think that I'm the boy to make you cry. La que s'hi troben, una cançó que dèiem es va estrenar recentment aquesta ahir mateix, de fet va ser el dia que s'estrenava aquesta cançó pòstuma de George Michael que ha produït Nile Rodgers del Chic, una cançó en la que a més s'hi noten molt les reminiscències del George Michael que cantava Freedom en el seu dia i evidentment aquest riff de guitarra tan característic de Nile Rodgers. Falten 6 minuts perquè siguin les 9, estem a punt de tancar el programa d'avui. Programa en el que hem parlat de moltes coses, us hem explicat les principals notícies del Baix Empordà i hem parlat també amb un dels responsables de Comissions Obreres a Girona pel que fa referència a aquesta vaga indefinida de les ambulàncies, l'Ivan Codinach, Dani Cortés.
Exacte, el tècnic d'ambulàncies i portaveu de Comissions Obreres, Ivan Codinach, ha confirmat a aquesta entrevista al Supermatí de Ràdio Capital que s'ha avançat una reunió amb el director del Servei de Salut a Girona, Miquel Carreras, i el director territorial del SEM, que s'havia de celebrar amb els treballadors
Segons ha dit Codinac, el 25 o el 26 de setembre ja s'ha avançat. I ell ho ha relacionat amb el procés sobiranista. Considera que amb els enrenous, moviments polítics i l'enrenou social, sembla, diu, que ara corre molta pressa resoldre el problema de les ambulàncies de Girona. El portaveu del sindicat Comissions Obreres també ha dit que encara no és una decisió ferma presentar una demanda a la justícia per la situació de les ambulàncies, però és una opció que, com ha dit, es té en compte.
Decisió ferma no és, entenc jo, perquè encara s'ha de parlar bé amb tots els membres del comitè i és un tema que s'ha de valorar molt, els juristes ja han d'intervenir aquí. És una decisió que es té present, diguéssim, que es té present.
A més, ha assegurat que la situació que denuncien i que ahir us vam explicar a Ràdio Capital i us portem explicant durant molt de temps, la situació denunciada no es dona a tots els serveis.
Amb el servei no urgent, o diguéssim, el material que tenim, les ambulàncies en què treballem, estan en un estat molt lamentable, en un estat quasi que podríem dir de fa 10 o 12 anys enrere, han retrocedit en el temps. El servei urgent, com que és directament de SEM, que és la imatge que donen de les urgències, aquest es preocupa molt d'aquest servei i aquest servei funciona bé.
Parla de les ambulàncies grogues d'urgències i també ha dit que la patronal els assegura que són ells els que han creat el problema de les ambulàncies. De fet, porten temps denunciant que l'empresa no dona respostes a les seves demandes, que no són econòmiques, sinó de condicions de treball.
Gràcies, Dani Cortés, i tornarem demà. Que vagi bé, bon dia.
Vinga, a tu, gràcies a tu.
Però al Supermatí hem parlat de moltes més coses que us expliquem en forma de resum de titulars amb Antoni Celles i amb la Sílvia Pedret.
La campanya pel referèndum arriba també al Baix Empordà amb la penjada de cartells de diversos partits i entitats. A Palafrugell, el Teatre Municipal ha acollit aquest dijous una conferència del politòleg Ramon Cotarelo. En els propers dies, diputats i líders dels partits sobiranistes participaran en diferents actes a la comarca.
El govern de Sant Feliu de Guíxols estudia les al·legacions a la remodelació del passeig Rius i Calvet. El projecte ha rebut força propostes d'esmena. Entre altres coses, grups de l'oposició i entitats socials i culturals reclamen que es mantingui íntegrament el conjunt de l'escultura de la Pepita i l'estany de la plaça Ferran Agulló.
La Bisbal, Forallac, Corçà, Ullastret i Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura promocionen els espais industrials de l'Empordanet. La campanya Ei Empordà posa a disposició d'empresaris i emprenedors 6 naus industrials singulars i 35 hectàrees de sòl en desús.
Endesa posa en servei la nova línia elèctrica d'alta tensió entre Juià i Bellcaire. Ha suposat una inversió de 5,3 milions d'euros. La nova infraestructura reforça la xarxa de transport d'energia de la Costa Brava. Són 20 quilòmetres de línia amb 74 torres entre el Gironès i el Baix Empordà.
Debat turístic a Calonja en una jornada en què es presenten les tesis finals del màster en gestió del turisme de la UDG. Són propostes de 7 alumnes que han estat becats per la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonja Sant Antoni amb investigacions rellevants per al present i futur del sector.
UNED Sènior a Palafrugell. El Centre Municipal d'Educació ofereix 2 cursos de la universitat a distància per als majors de 50 anys a un preu de 50 euros. Les matemàtiques i l'ornitologia són les temàtiques d'aquestes propostes formatives.
Esports. Tot a punt per la cursa Castell d'Aro. Tindrà lloc diumenge a partir de les 10 del matí amb un recorregut pels boscos i espais muntanyosos del municipi. La cursa forma part de la Lligueta Running Vall d'Aro.
Gràcies, Toni, gràcies, Sílvia. Tot plegat ha passat un dia en el que us hem explicat que a 15 de setembre tindrem temperatures i temps de tardor, Martí Seguer.
Doncs avui ens aixequem amb força nuvolositat. De fet, aquesta nit i matinada ja ha caigut algun ruixat i ho seguirà fent durant el dia. Temperatures amb un descens respecte a ahir de fins a 10 graus. Així doncs, la màxima no passarà dels 19 graus i la mínima quedarà tan sols amb 10. Els propers dies, dissabte, un temps més estable, remuntaran una mica les temperatures i diumenge encara amb força núvols.
Doncs aquesta és la previsió que hem d'esperar per aquest cap de setmana. Nosaltres estem a punt d'acabar aquest programa. David Parreño, gràcies, que vagi bé. Fins dilluns.
Fins dilluns.
Gràcies a tot l'equip que fa possible aquest programa. Un equip format per Antoni Celles, la Sílvia Pedret, en Dani Cortés, en David Parreño, en Gerard Escaig, en Pedro Ruiz, l'Alba Lejide, l'Eugènia Güell, en David González, en Marc Clapés, en Pau Ponseti, en Martí Seguer i també en Juli Pedrero, que se'n fa càrrec dels resums setmanals. Resum que, per cert, podreu escoltar a la nostra emissora a partir de demà a les 8. Nosaltres ho deixarem aquí per avui. Tornarem, com sempre, el dilluns a partir de les 8 del matí, aquí, al Supermatí de Ràdio Capital de l'Empordà. Esperem haver complert les vostres expectatives aquesta setmana i esperem ser la vostra referència informativa a partir d'ara. Adéu-siau.